Our nation is a shining star, a beacon, and we lead the way in the world of small nations.
La nostra nació és una estrella brillant, un far, i mostrem el camí al món de les micronacions. Però qui és que parla, que diu això? De quin país és l'himne que sona? Ara ho sabrem, amb l'Adolf Beltran. Bona nit, Adolf.
Hola, bona nit. Doncs
qui parla
és s'excel·lència el dictador suprem Vladimir Veselovsky, l'estimat líder de la República de Molòssia, orgullosa nació del desert nord-americà. Molòssia té himne, que sentim ara de fons, té bandera, tres franges horitzontals, blava, blanca i verda, té un territori, 500 metres quadrats, enclavat a Nevada, als Estats Units, i té una població de 27 persones, segons l'últim cens.
500 metres quadrats, 27 persones, bandera, això sí, no és una nació, sinó una micronació. Cal aclarir que una micronació no és un microestat. Molòssia, diríem, Adolf, no és com Mònaco o el Vaticà.
No, no és Mònaco, no és el Vaticà, no és Andorra, no és Liechtenstein. Això són microestats, és a dir, estats de territori petit, però reconeguts com a membres de la comunitat internacional. Una micronació és una altra cosa. Les micronacions tenen el que sol tenir qualsevol estat, bandera, himne, vestits tradicionals, si vols, segells, passaports, però no són reconegudes, i no només, Sergi, no són reconegudes, sinó que la gran majoria tampoc no ho pretenen.
Llavors, per què es funden?
Doncs les raons són molt diverses, però una de les principals és justament per riure.
Per riure,
sí.
Per riure, molt bé.
Ja que parlàvem de... Una altra cosa, si són bromes serioses, si vols això, després en parlem. Ara que parlàvem de Molòssia, doncs la idea ve d'una pel·lícula que el seu actual dictador vitalici, abans el sentíem, quan era jovenet, va veure i que es titulava The Mouse That Roared, és a dir, El ratolí que va rugir.
The Mouse That Roared, the film that united the nations in roars of laughter.
Escolta'm, i de què va això? De ratolins? O...
No, ben bé. El protagonista és Peter Sellers, que fa de duc de Gran Fenwick. Se suposa que aquest ducat és el país més petit d'Europa i que declara la guerra als Estats Units amb l'esperança que, un cop derrotats, de manera immediata, els plogui un pla Marshall com a Alemanya. Estem parlant d'una pel·lícula dels anys 50, i resulta que també va inspirar 30 anys després, ja als 80, la fundació d'una altra micronació. Aquesta, la República de Kong, en un caio de Florida. L'alcalde es va convertir tot d'un en màxim dirigent de la República, va declarar la guerra als anys 80 als Estats Units, en pla duc de Gran Fenwick. No cal dir que Washington no es va donar pas per al·ludit, però aquest esperit bromista, aquesta excentricitat, cada any atreu força turisme en aquest caio de Florida, la República de Kong.
O sigui que més enllà d'aquest rèdit econòmic, però es pot dir que tot plegat és una broma?
Això li vam demanar a una persona que deu ser qui en sap més de micronacions. Ah. És el fotògraf francès Léo de la Fontaine, que va visitar i que va fotografiar 12 micronacions. N'ha fet un llibre que es diu Micronación. Diu que les causes de la fundació d'aquestes micronacions són prou diferents, però que en la majoria sí que hi ha ganes de broma.
Les micronacions tenen una part d'humor, d'ironia. La gent no pensa pas a tenir una autonomia real en relació als estats on són enclavats, sinó que pensen més aviat a parodiar la seva manera de pensar, d'actuar, i sempre amb una part d'ironia.
Hi ha sempre una part d'ironia.
Tenim Molòssia, tenim la República de Kong, però quina és la micronació més antiga?
Que nosaltres sapiguem, la més antiga és el Regne de Redonda, que és una illa del Carib, que un escriptor de gènere fantàstic, Matthew Phipps Schill, va assegurar als anys 80 del segle XIX que havia heretat del seu pare. I encara avui hi ha quatre aspirants al tron,
carai,
entre els quals un de prou conegut, que és l'escriptor madrileny Javier Marías. Mm. Políticament pertany a Antigua i Barbuda. Ara ens hem remuntat, doncs, al segle XIX, però n'hi ha un altre que reivindica una història mil·lenària, que és el Principat de Seborgues.
I això sona a Itàlia.
Sí, sí, els Alps italians, a prop de la frontera francesa, és l'antic feu dels comtes de Ventimiglia, i als anys 60 del segle XX van començar a al·legar greuges històrics, reclamar la independència. El plet, en aquest cas, va arribar fins i tot al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el va desestimar.
I els estats com solen reaccionar?
La major part de casos amb indiferència, a menys que facin nosa. Si continuen pagant els impostos, doncs no hi ha problema, i si a més, com hem vist abans, atrauen turisme i per tant generen més ingressos, doncs encara millor. La broma, però, no pot traspassar alguns límits, ens deia Léo de la Fontaine.
A partir del moment que busquin una gran independència, sobretot financera, això ja planteja un problema. Per exemple, el cas de la República de Sogès, un enclavament a França, a prop de la frontera suïssa. Si continuen pagant impostos a França, França no hi dirà res. El dia que decidissin el contrari, aleshores l'Estat els posaria a lloc.
De la Fontaine ha citat un altre nom, la República de Saget.
Sí, són 11 pobles d'un departament francès, d'Haut-Doubs, a prop de Suïssa, i l'origen d'aquesta micronació també és una broma, una botada, potser hauríem de dir, l'any 1947, ja fa anys. El propietari d'un hotel li demana al prefecte del departament, que hi està de visita, si té un visat per entrar a la seva república, no? Li diu en pla de broma. El prefecte li diu, si allò és una república, bé, cal un president, i nomena, en tant que prefecte, l'hoteler com a president. Això és l'any 47. Quan mor l'hoteler, la viuda ocupa el càrrec després passa a la filla, que ara mateix no té fills, o sigui que ja veurem a mans de qui passa aquesta república hereditària, que és la República de Saget.
Encara veig una guerra de successió aquí, estranya. Tots són principats, imperis, repúbliques, com aquesta de Saget. Hi ha més paròdia que no pas projectes polítics nous, pel que sembla.
És veritat. Sí, tens raó. La majoria de micronacions són o bé una manera de ridiculitzar els estats que les envolten, o bé, diguéssim, que l'expansió dels deliris de grandesa dels que manen, no? A vegades, però, la càrrega política és més clara. Per exemple, Atlantium, això és Austràlia. Allà hi ha un emperador, Jordi II, que aprofita el ressò que té pel seu càrrec per fer campanya a favor d'algunes causes que ell considera nobles, com poden ser el matrimoni homosexual o l'eutanàsia. Un altre cas, el Reialme d'Eleanor. Això és en un fiord de Dinamarca, fundat el 1944 per un mestre progressista. En allà cada estiu s'hi fan uns campaments, la resta de l'any està desert, però cada estiu s'hi fan uns campaments que se'n burlen de l'estat danès i de les seves lleis. Per exemple, a qui enxampin amb una còpia del Robinson Crusoe o amb una llauna de sardines, aquí a Eleanor, presó, durant 11 minuts i 17 segons.
11 minuts i 17 segons, ni més ni menys.
No, és una manera d'emburlar-se'n també d'aquestes normatives a vegades tan estrictes dels estats, no? No gaire lluny d'Eleanor, a Copenhagen, a la capital danesa, hi ha la micronació segurament més interessant, també és la més alternativa, la més experimental. No sé si algun dia en podríem parlar més a fons, Sergi, un dia.
Bueno, i tant, en podem parlar, evidentment.
És Christiania, ja ho hem dit, un barri de la capital danesa on es practica una democràcia assembleària.
Christiania.
Això mateix, barri de la capital danesa, segurament prou conegut per molts turistes, gairebé tan conegut com la famosa Sirena, i també per allà va passar Leo de la Fontaine.
Els habitants de Christiania són propietaris de petits terrenys, però a part d'això no posseixen res, i la gent que manté cases al barri la cedeixen a la comunitat. Cal saber que Christiania funciona per un sistema de consell de barri en què voten a mà alçada i és potser un dels últims exemples de democràcia directa a Europa.
Doncs jo crec que és moment de posar-nos solemnes perquè estem a punt de rebre el càrrec de més nivell que jo diria que ha passat mai pels micròfons del Mapa Mundi i no sé si de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, És l'antic rei de Calçàhara. Qui és aquest?
Doncs aquest és el fundador d'aquest enclavament que es troba a Califòrnia. El nom de Calçàhara o Calçàhara doncs refon Califòrnia amb el Sàhara. És una història aquesta de Calçàhara perquè diu que el va destronar el seu fill, cosa que passa a moltes famílies, i que ara ell és el dictador vitalici. S'ha reservat aquest càrrec. A territori de 500.000 metres quadrats, enclavat al desert de Califòrnia, això és Calçàhara, i hem parlat amb el seu dictador vitalici.
Calçàhara. L'Adolf Beltran parla amb sa excel·lència Travis McHenry.
First of all, how
primer de tot, quin tracte li haig de donar? Antiga Majestat, Travis, senyor McHenry?
Prefereixo Sa Reial Excel·lència. Així està bé.
Molt bé, sou ara a Calçàhara?
De fet, ara mateix sóc a Califòrnia, a Los Angeles, a 3 hores al sud de Calçàhara.
I és gaire diferent Califòrnia de Calçàhara?
No, la temperatura és quasi exactament la mateixa, les precipitacions són quasi exactament les mateixes, o sigui que em sento com si fos a Calçàhara cada dia.
You are a dictator for life. Vostè és dictador vitalici, però el sistema legal es basa en la voluntat del poble. Com és possible això?
De fet, és una situació molt interessant que hem creat. Volem que els nostres ciutadans de Calçàhara siguin capaços de decidir quines són les lleis i quines són les lleis a la Terra. O sigui que quan es troben a Calçàhara, poden fer el que vulguin, seguir la seva voluntat. I l'objectiu del dictador vitalici, que és la meva posició, és de guiar-los en la bona direcció. O sigui que els ajudo a entendre el que han de fer.
How is the relationship between
Com és la relació entre Khal Sahari i els Estats Units i, personalment, entre vostè i el president Obama? President Obama.
Bé, de fet, vaig omplir una sol·licitud fa un parell d'anys perquè Khal Sahara fos reconegut com un país independent a la pàgina web oficial de la Casa Blanca. Desafortunadament, no vam recollir prou peticions per ser reconeguts pel president, però confiem que una petició futura aconseguirà prou suport. Sabem que quan Hillary Clinton sigui la presidenta, tindrem més ajuda, perquè un amic meu la va conèixer el 2008 quan ella feia campanya per la presidència. O sigui, que el poble de Khal Sahara són grans seguidors de la Hillary.
Do you want to send a
Vol enviar un missatge al món a través del nostre programa, que per cert es diu Mapa Mundi,
which is called Mapa Mundi, by the way.
Absolutely, you know, the message that Sens dubte, el missatge del poble de Khal Sahara i el seu dictador vitalici, que sóc jo mateix, és que fruïu de la vida, no tingueu por d'expressar-vos, i si viviu en un país on us fa por d'expressar-vos, veniu a Khal Sahara, on us podeu expressar lliures de por, lliures de qualsevol restricció del govern. And free from any kind of interaction
or any kind of restrictions from the government. Okay, Travis, senyor Travis McHenry, Sa Reial Excel·lència, gràcies pel seu temps i bona sort amb el seu experiment.
Really interesting experience. Thank you very much.
Thank you.
Moltes gràcies. Okay.